Sant Cugat a fons, amb Carme Reverde.
Ahir va ser el Dia Internacional de l'Alzheimer i l'Associació de Familiars d'Alzheimer del Vallès Occidental, la FAB, ha organitzat un seguit d'actes que van començar el cap de setmana a la nostra ciutat i que es prolongaran fins al 18 d'octubre sota el lema Fem camí junts, avancem plegats. Avui volem parlar sobre la malaltia i la sensibilització dels més petits. Molt bon dia, Ana Fitó. Què tal? Com estem?
Molt bon dia. Bé, molt bé.
I la Vera Noguera, que t'acompanya, psicòloga també de l'Associació de Famílies de Malalts d'Alzheimer. Molt bon dia, Vera.
Bon dia.
Avui explicava al començament que volem parlar d'aquest treball, d'aquesta feina que feu i que s'ha de fer amb els més petits. Però comencem per parlar dels actes que ja heu fet aquest cap de setmana, que va tenir lloc a la Tòmbola Solidària. Com va anar? Esteu contentes amb el resultat?
Molt bé, sí, sí. Varen fer la Tòmbola Solidària el dissabte a la plaça Doctor Galtés, amb la col·laboració de molta gent a la tòmbola, o sigui, participant directament, voluntaris, i el resultat va ser esplèndid. De fet, no ens va quedar ni un regal a partir de les 7 de la tarda, ja no teníem res.
Sí, i cal dir també que es fa per... O sigui, es fa gràcies als comerços.
Sí, que gràcies, exacte. Aquí cal donar les gràcies a l'Ajuntament, als comerços, als restaurants, entitats i organitzacions i organismes múltiples, perquè han participat museus, cinemes, teatres, molt bé.
Pràcticament bé. Tothom, no? Tothom
sí,
qui ha pogut,
sí, sí. Sí, sí. Hem enviat molts escrits, això és veritat, també amb l'objectiu claríssim de... home, ja ens està molt bé que donguin, no? Però també una mica de dir, com a mínim, rebreu la carta i sabreu que hi ha una malaltia que es diu Alzheimer, que el Dia Mundial és el dia 21... i que hi ha associacions que intenten fer quelcom per ajudar els malalts i els cuidadors, que és important, molt important.
Que no descuidem una part.
Exacte.
Per preocupar-nos de l'altra.
Sí, sí,
no?
Sí.
Això és un tàndem, sí. Pràcticament.
Sobretot, vull dir, en aquest cas, els malalts estan cuidats o preservats per sanitat, però els cuidadors encara queda molt camí per fer, perquè cuidar un malalt d'Alzheimer és una tasca dura. És fort, vull dir, a nivell familiar i a nivell de la persona que està més en contacte amb ell diàriament. És a dir, és una malaltia que desgasta molt, que destrueix emocionalment.
Sovint. I normalment qui fa aquesta tasca de cuidador és un familiar, en
normalment
el cas
és un
que,
familiar,
que no pugui ser un professional.
En molts casos són dones, també, i sí, el familiar... molt sovint també deixa de treballar, si està en època de treball encara, per ocupar-se d'aquella persona que estimes. I el deteriorament que es va veient a poc, com no hi hagin entitats com AFA o altres que es preocupin d'això i donguin suport, deteriora moltíssim. És a dir, psíquicament i emocionalment, tu et fas moltes preguntes i que, a més, duren molts anys, no? Per què està passant allò? I per què m'ha tocat a mi? O a la família? I en aquí cal un suport social important. Vull dir, jo et diria més, no és només a la família on hi hauria d'haver aquest suport, sinó s'haurien de crear moltes xarxes a nivell de que la gent se senti acompanyada, des de veïns, associacions, a que puguin sortir al carrer i encara que el malalt doncs faci alguna cosa que no ens sembli normal, se'l tracti amb normalitat, és a dir, es pugui viure la malaltia de l'Alzheimer com es viu actualment el càncer, que és una malaltia dolorosa, o el SIDA, que ha sigut una malaltia dolorosa i dura, però que aquesta malaltia sigui tan visible i tan palpable i tan natural com aquestes. Aquest és l'objectiu fonamental en aquest moment en què estem treballant l'associació.
El lema d'enguany, fem camí junts, avancem plegats... Va adreçat a tothom, però amb algun reforç especial per algun sector, per algun públic determinat?
A veure, inicialment es pretén que hi hagi un pla nacional per l'Alzheimer a nivell nacional, doncs perquè des de les institucions, des dels organismes oficials, li donguin la importància que té i s'ocupin d'això que dèiem, no? No només de donar els medicaments, el diagnòstic al malalt, sinó d'informar de tota la xarxa social i del que pot trobar el cuidador o els familiars del malalt d'Alzheimer per viure aquesta malaltia més tranquil·lament, més pausadament. I llavors va adreçada a tot el públic, doncs perquè, per lo que deia abans, perquè és necessari que el públic sigui conscient què li passa a una família que té un malalt d'Alzheimer i quines necessitats té, i col·laborar en aquest sentit, és a dir, demanant des de que es destinin recursos per la investigació a que hi haguin organismes, més centres de dia, més possibilitats de transport, totes aquestes coses perquè la vida del familiar del malalt d'Alzheimer sigui més fàcil.
No fa gaire em comentaven que a Lleida s'estava fent un estudi que tenia a veure amb la filtració de la sang. No sé si vosaltres heu sentit a parlar. No, no ho sé.
No encara.
Clar, perquè és un terreny que és molt a poc a poc.
Sí, molts estudis sobre alimentació, sobre... que tenen, bueno, que et diuen. Sí que el que està molt clar d'estudis és que, per exemple, gairebé tothom, ningú ho nega, això, que és una malaltia que 15, 20 anys abans de que tu la visibilitzis, o sigui, de que la persona la visibilitzi, ja podríem saber, tenir notícia de si la patirem, la tindrem o no. Clar, amb algunes persones això els hi pot quedar creant angoixa, però jo crec que també en una part important de la població, si saps això, pots prevenir. Pots tenir més elements per prevenir, per cuidar-te, per canviar alimentació, per fer tota una sèrie d'actes que retardin.
Que
i això, exacte, que retardin l'Alzheimer, i això és una cosa important.
Perquè també hem de ser conscient que això no només passa a persones d'una edat ja avançada, és a dir, persones grans, sinó que també hi ha casos, i cada vegada més, amb malalts a una edat relativament jove.
Hi ha gent que amb 60 anys o abans agafen l'Alzheimer ja, pateixen aquesta malaltia. I en general, és així de dur, però aquesta gent... la malaltia evoluciona molt més ràpidament. És molt més galopant. És a dir, una persona que l'agafi als 80 o 85 anys o 90 es pot estabilitzar més i veus com va perdent, però perd potser menys que una persona que l'agafa als 60 o abans.
Parlem d'una de les activitats que es va fer el cap de setmana, que és la segona vegada que la feia, que és aquest taller de sensibilització... amb nens. Com va anar?
Molt bé. La Vera és... Molt bé. Bueno, jo estic molt contenta.
Les dues podeu parlar, eh? O sigui, primer una, després l'altra.
I la Vera us explica una mica com va anar.
La veritat és que va ser tot un èxit. També vam plantejar una activitat divertida, que és una mica del cànon del que és, no? Adonar-se'n de que és una malaltia i tots els efectes que implica. I ho vam fer a la ciutadania en general, no? Sí que és veritat que quan dius joc, doncs els nens et diuen sí, jo vull venir, no? I el que vam fer va ser amb un llistat de paraules, nosaltres els hi preguntàvem, eren, els adults eren 8 paraules, però eren bastant complexes, no eren tan senzilles, i els nens en tenien 5. Llavors, recordar aquestes 8-9 paraules era complicat. Llavors podien ficar-se una mica per un moment, ficar-se a la pell del que és estar patint aquesta malaltia, no? I després aquestes paraules tenien relació entre elles del que a vegades els hi passa a aquestes persones, no? Llavors, una vegada acabat aquest joc, doncs nosaltres els explicàvem què estava passant a vegades, li podia passar a la persona que estava malalta d'Alzheimer o a la seva família. Llavors, només per participar, entraven en el sorteig de rebre una pizza a domicili, no? Llavors, això ja tenia gràcia per la canalla i pels adults, no? També va ser com una manera de treure que la gent s'acosti, doncs, i en el moment en què un exposa, no? I, i posa la paraula Alzheimer sobre la taula, doncs també és molt més fàcil que la gent naturalitzi aquesta paraula, que si coneix algú doncs l'ajudi a redreçar-se a algun lloc doncs perquè la puguin escoltar o perquè l'ajudin a tenir recursos, no? Tant d'una forma molt integral.
Mm-hmm. Tu com a psicòloga, quan s'ha de treballar el tema amb nens, s'han de buscar diferents formes, no? La manera de plantejar-ho, que pot ser, com dius tu, a través del joc, a través de contes, per exemple. No sé, teníeu recursos suficients per arribar amb el missatge que voleu als més petits?
De fet, això ho fa l'Anna, perquè ella és una experta en l'ensenyament.
Ja ho sabem, ja.
I em quedo més amb la part de la família, des de l'atenció i el suport, no? Però és veritat que els nens són nens en diferents edats i la via d'entrada ha de ser diferent, no? Potser els més petits amb idees més clares i més senzilles, i els adults, doncs, al final acabes poguent-los explicar que els hi passa una mica en el seu dia a dia. També des de les institucions es fa, des de la societat es fa, no? Però la família també és important en això. I a vegades, tu ja ho veus, no? Quan els nens s'apropen, hi ha una mica aquestes famílies, no? que els hi volen explicar, bueno, quines són aquestes malalties, què li passa, doncs perquè la societat s'ha de bolcar, no? Donar una mica aquest ensenyament més social. Hi ha altres que potser no hi ha tanta implicació, no? Però
Anna,
amb els nens intentem entrar sempre per explicar qualsevol moltes coses, no? Però en aquest cas les malalties a partir de jocs. I amb la taula de malalties neurològiques, està dins el pla de dinamització que les escoles o instituts poden demanar que hi anem. I, de fet, ara per el 15, em sembla que és d'octubre, anirem al Collserola, al segon trimestre a l'Arnau, i això ho fem amb la taula de malalties neurològiques, és a dir, no només expliquem l'Alzheimer, sinó el Parkinson, l'ictus, diferents malalties a partir de joc.
I això s'està fent des de quan?
Això s'està fent deu fer 6 anys, no?
Sí, crec que fa 8 anys.
Jo encara estava a l'escola, quan ja podíem demanar des de les escoles això, aquesta activitat. De totes maneres, dir aquí, i això és una crida a les escoles, que encara, igual que, per exemple, quan la Vera explicava el joc, a vegades et trobes amb alguna família aquest any bastant menys, que et diu, no, és que són molt petits. Jo crec que a les escoles també passa una mica que, explicar-los aquestes malalties és molt complicat, això, no?
Els volen protegir
sí,
una mica massa?
Sí, sí, i no és a dir, no es tracta d'explicar una malaltia amb la qual ells
pateixin
o tinguin por de si els hi passarà o no. No té per què passar, sinó de donar la informació suficient com a partir d'aquesta informació, quan van creixent, tenen la capacitat de dir, ei, vigilem, tenim això. Oi que ens fem revisions ginecològiques, oi que ens fem revisions de vista, oi? Hi ha moltes coses que ja la gent està com molt informada i procura fer-se la revisió abans de tenir la malaltia, com si diguéssim, no? Doncs seria una mica el mateix, donar tota la informació perquè la gent estigui al cas i no vegi l'Alzheimer, que molt sovint passa, com una cosa de gent gran, que clar, és normal que perdi la memòria, és normal que perdi això. No, que tingui la informació per diferenciar. Si és una qüestió de que, per lògica, quan ens fem grans, hi ha neurones que es destrueixen més fàcilment i perdem coses, però hi ha uns elements, uns punts, que detectes que no és una pèrdua per ser gran, sinó que és una malaltia.
Abans ho comentava l'Anna, el tema de l'edat, no? És que som massa petits encara. Vosaltres a quina edat penseu que se'ls ha de començar a parlar o a introduir nocions sobre la malaltia?
Jo directament, si a la família... A veure, no ho faria com allò de dir forçant, no? Però si a la família hi ha un àvia que ho pateix i el nen té 3 anys o 4 anys, clar, aquell nen, la seva àvia, li pot preguntar 20 vegades com te dius. Val?
Clar.
Doncs explicar-li directament, ell ha de reaccionar amb naturalitat, normalment, el que li diria, però des dels pares o des de la família, explicar-li també amb naturalitat que, mira, l'àvia està malalta. L'àvia, si et pregunta això, no és perquè et vulgui fer la punyeta, sinó és perquè està malalta i no se n'en recorda. Fent petites frases, petites coses d'aquestes, ajudes a que la malaltia la visquin amb naturalitat i no la vegin com una cosa estranya i que la seva àvia, ui, què fa ara? Mira que rara està.
Clar, perquè clar, aquí intervé la família, el nen, i vosaltres m'imagino que també us heu trobat amb casos d'haver d'assessorar, d'informar, d'orientar a pares que potser es troben en aquesta situació i no saben com fer-li arribar la informació i el missatge als nens.
Mm. Sí, sí.
Els contes són grans muletilles per aconseguir fer entendre al nen que és una malaltia d'Alzheimer o una demència en general.
Mm. Sí, sí.
També amb aquest missatge els nens moltes vegades són tan naturals i tan espontanis i tan
bueno, tan naturals, xuclant, no? I naturals, innocents, vull dir que tampoc no...
Sí, que amb una idea així et diuen, ah, vale, vull dir, per ells els canvis a vegades són menys dificultosos que
no estan dramàtics. Sí. Com ho podem veure
els adults, exacte,
des de la perspectiva dels grans?
Ha passat això, doncs mira, és així, no?
Mm-hmm. Teniu molts casos en què hi ha famílies amb nens que tenen un avi, una àvia, un familiar que estigui afectat per l'Alzheimer?
N'hi ha, sí.
No et sabria dir quants casos exactament, però n'hi ha.
Moltes vegades no ho diuen, o sigui, vull dir que es dona per suposat que és així, llavors, en realitat, a nosaltres ens arriben els casos que ens diuen no sabem què fer, però hi ha tota una resta que ja s'ho manega molt bé, no? Sí, evidentment, o sigui, la construcció familiar, no, d'avi, pare, fill, o net, clar, està clar que hi és, no? Sí que alguna vegada ens han demanat assessorament, de dir què fem, com li expliquem. Després hi ha vegades que un dels símptomes de la malaltia implica que es desinhibeixen socialment, o sigui que a vegades idea que passa pel cap, idea que diuen. I a vegades doncs, aquestes idees són a fer una mica de mal als nets. No? Llavors aquí sí que has de veure com ho poden manegar, si han de tenir dos espais la persona amb aquesta malaltia o hi ha un altre espai als nets o que simplement es trobin per dinar. És una mica... Després la família va provant i va veient.
Cada família, cada casa és un món, val? Perquè hi ha gent que... O sigui, malalts que tenen molt carinyo, els nets, i són molt carinyosos i els estimen molt. Hi ha altres malalts que estan com gelosos dels nets, no? Depèn de les edats, també. És que hi ha moltes circumstàncies que llavors ho has de treballar molt individualment. Però sí, és cert que quan més coneixement hi ha, més facilitat de treball tenen i de trobar noves maneres d'actuar.
I com poden ajudar ells, els més petits, en una situació com aquesta, quan a la família hi ha un malalt?
Sent naturals. Sent totalment naturals. Vull dir, no estranyar-se, sent afectuosos, veient els avis o la persona que té la malaltia, doncs que sí, que és veritat que s'està deteriorant, que hi ha problemes, però sobretot estimant-la, perquè el malalt d'Alzheimer nota molt l'efecte. Vull dir, quan ell, si tu li dius, ai, que això ja ho has dit, mare, la seva cara es posa trista. Si tu li dius, en vez, quan una cosa te la repeteix 4 o 5 vegades, li dius, vale, doncs ara anem a rentar els plats, canvies de conversa o així, es queda tan tranquil i tan feliç. I veus que la seva cara respira tranquil·litat, respira harmonia, pau. Llavors és qüestions d'aquestes coses, o sigui, tan simples com aquesta, canvis de conversa, quan es repeteixen, canvi de lloc, vull dir, fer-li un petó, que són coses molt simples i ajuden a la relació mútua, a que el malalt se senti còmode, se senti tranquil, en pau, i a que el nen no digui, jo, el nen o la família, m'han fet aquesta pregunta 5 vegades. Ets una pesada.
I també guiant-los, no? És a dir, sí. Doncs va, ara anem a esmorzar, no? I el fet que m'ajudes per a la taula, exacte, a fer-la partícip. És com una mica entre tots, no? Aconseguir
continuar tractant-la
dia.
Com a persona. Exacte. Això a vegades se'ns fa molt dur, no? Perquè com que hi ha moltes mancances, doncs si tu la continues tractant com a persona, ell se sent útil i respon en positiu.
Tinc unes dades d'un estudi de l'Institut d'Investigació d'Atenció Primària Jordi Alt de Barcelona que diu que el 37% de nets de malalts d'Alzheimer mostren por per la malaltia, un 37%, i que un 50% els fa vergonya que els amics coneguin la malaltia dels avis. Us heu trobat amb aquestes reaccions?
Jo, aquest és el punt que deia que tenim com a objectiu principal la sensibilització de la població, perquè jo crec que des de la pròpia família, els pares, tenen por de naturalitzar-ho i explicar-ho als nens, no? Perquè no pateixin, per protecció. Però, clar, què és més important? Que el nen ho visqui com a naturalitat, natural? És a dir, hi ha aquesta malaltia, a més, en molts casos durarà molts anys? O que tingui aquesta por i aquest temor i que no ho vulgui dir al company de classe? Jo, mira, com a dada, un dels últims anys que estava a l'escola vàrem explicar aquesta malaltia als nens de sisè, no? I en aquell moment, quan ho vàrem explicar, però ja els tenia durant 2 anys, va sorgir el tema de nens que no havien dit mai res, de dir, la meva àvia té l'Alzheimer, el meu. Però fins llavors no s'havia parlat o no havien comentat que algun familiar seu tenia la malaltia. Bé, i no es tracta de dir, però sí, és veritat que quan tenen un càncer, la meva mare té un càncer, o el meu avi té un càncer, tu ho sents de seguida, això. I el nen també està preocupat, és veritat, però ho diu, no se n'amaga. D'aquesta, encara hi ha aquest temor a dir-ho, i crec que és perquè a nivell familiar, a nivell social, es fa poc visible, es té una mica de temor, de por de parlar-ho.
Bé, doncs avui hem intentat veure doncs, una mica tot el treball que s'està fent i que cal fer per sensibilitzar una part de la població concreta, com són els joves, a motiu d'aquesta celebració. Agraïm a l'Anna Fitó i a la Vera Noguera que ens hagin acompanyat. Dir-vos que teniu un taller de respiració que ha començat...
De respir.
Ai, de respir.
Respir.
De respir. Bueno, haurem de respirar, sí, una mica.
Respir, que vol dir...
De respir, com un descans, no?
Exacte, val. Descans. Sí. Agafem malalts, atenem el dimarts i divendres malalts perquè els familiars cuidadors o els cuidadors tinguin unes horetes, que en aquest cas és d'11 a 2, de respir. D'això de dir, ja se n'ocupen altres de la cura del nostre malalt.
Molt bé.
I jo puc anar a fer qualsevol altra activitat. I junt amb això, un taller de relaxació que es fa els divendres també de cada 15 dies per poder expressar, per poguer relaxar-te per als cuidadors, eh?
Perfecte. Doncs ho deixem aquí i agraïm a l'Anna Fitó i a la Vena Noguera que ens hagin acompanyat per parlar de l'Alzheimer, perquè ahir es commemorava i, de fet, ho fareu fins a mitjans d'octubre amb sí. Algunes activitats més. Gràcies i molt bon dia.
Bon dia.
Igualment. Moltes gràcies.
Sant Cugat a fons.